a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem ja des de Lleida. Mira, quan et dic que comencem des de Lleida és que comencem des de tota la província, des de la Seu d'Urgell, des de la zona més del nord fins a la plana de Lleida, passant per tots els territoris. I ja que parlem de tota aquesta extensió, doncs mira, em va perfecte per explicar-te que avui està amb nosaltres el president de la Diputació de Lleida, el Joan Talarn. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, un plaer.
Li agraeixo que ens hagi visitat avui als estudis. Ara estàvem revisant... jo saps què passa? Que quan ha hagut la pandèmia és com un abans i un després i ja et sembla que portes tota la vida amb això. I la pandèmia va ser el 2020 i jo li preguntava al Joan abans d'entrar a l'entrevista, dic, escolta, ets president des de quan? Diu, 2019. O sigui que et va durar poc la tranquil·litat, per entendre'ns, de la presidència, no?
Van ser uns 4 anys una mica durs, sobretot a la presidència de la Diputació, però penseu que molts alcaldes encara va ser pitjor, clar, perquè ells tenien una afectació directa al seu municipi. Vull dir que va ser uns moments complexos, que ara semblen molt lluny, però que van ser fa 4 dies, com molt bé deies. Encara quan veus alguna sèrie, alguna pel·lícula, on la gent porta mascaretes, que ara se'n comença a veure, et sembla, ostres, això quan va ser, no? No, no, però va ser fa 4 dies.
De fet, el Departament de Salut de la Generalitat està estudiant que si en les properes setmanes puja la incidència dels virus respiratoris de tornar a obligar mascaretes en segons quins llocs, eh? I hi ha molta gent que es posa les mans al cap i escolta, que això ja ho hem fet, eh? President, escolta, la Diputació de Lleida és potser la institució més desconeguda per la ciutadania?
Sí, podria ser. Això, de fet, passa amb totes les diputacions. Per què? Perquè som una administració de segon nivell. O sigui, estem per damunt dels ajuntaments, o dels consells comarcals, també, i el que fem és ajudar, no directament al ciutadà, sinó que el que fem és ajudar cada un dels ajuntaments. La incidència és molt directa, perquè a molts ajuntaments el finançament que tenen els arriba, bàsicament, de la institució, però sí que és cert que a vegades el ciutadà no n'és conscient. Ens veu en alguns cartellets, en algunes inauguracions, i sobretot quan li arriba el rebut de l'organisme de recaptació de la Diputació, que, com sabeu molt bé, cobre aquelles taxes i impostos dels ajuntaments de la demarcació.
Clar, ho deia sobretot perquè ara que parlàvem de l'època de la pandèmia, suposo que molts ajuntaments, doncs al final van fer cap a la Diputació. Escolta, necessitem ajuda.
Sí, de fet, la Diputació va mirar d'ajudar al màxim, vam ficar en moviment diners i plans, vam fer arribar mascaretes a molts municipis que no en tenien. La veritat és que ens vam posar molt les piles a la Diputació de Lleida i jo crec que molts ajuntaments ens agraeixen la feina que es va fer en aquell moment. Perquè, clar, i no solament en l'àmbit de la subvenció i de l'ajuda, sinó també a vegades d'escoltar alcaldes que trucaven, que tenien una preocupació, teníem òrgans de coordinació en els quals també participava la Diputació, o sigui, que al final va ser un acompanyament que vam tenir tots plegats i que jo crec que van ajudar molts municipis, sobretot aquells on la incidència va ser més alta.
Mm-hmm. President, el proper ple s'aprovarà, o ja heu parlat, d'ajudes cap als consells comarcals. Ara parlàvem de diputacions i ajuntaments. Tenim també els consells comarcals que també estan... Jo crec que una província com la de Lleida, clar, té tant territori i hi ha tants llocs on no arriba directament, doncs, el repartiment dels diners dels governs, que la Diputació, els consells comarcals, doncs són molt necessaris, no?
Sens dubte. Penseu que la meitat dels ajuntaments de la demarcació són de menys de 500 habitants. Això vol dir que amb impostos i taxes pròpies pràcticament paguen allò el dia a dia de l'ajuntament. Si volen fer inversió, si volen fer algun manteniment una mica important, no tenen diners. Qui intentem fer arribar aquests diners és la Diputació. Sense Diputació ho tindrien difícil. També el govern de la Generalitat, evidentment, també té fons que fa arribar als municipis, però bàsicament els de la Diputació són importants per al dia a dia de cada un dels ajuntaments. I també, com deies molt bé, dels consells comarcals. Els consells comarcals són una eina creada per la Generalitat en el moment en què es constitueixen els governs democràtics, que tenen una feina importantíssima, sobretot perquè són un àmbit en què els ajuntaments poden coordinar les seues feines i poden també tenir aquesta idea de fer una mancomunitat de serveis, que és fonamental, perquè si no podrien arribar a tot arreu. El que passa és que els consells no tenen tampoc un finançament prou bo. Si els ajuntaments ja el tenen molt baix, el dels consells encara és pitjor. Per què? Perquè ells no assumeixen diners directament, sinó que el que fan és assumir uns serveis que donen als municipis i els municipis els han de pagar, bàsicament. Llavors, des de Diputació mirem també d'ajudar els consells comarcals. De fet, com molt bé deies, en aquest ple farem arribar als consells comarcals pràcticament 10 milions d'euros, bàsicament destinats a l'ajuda en aquells municipis més petits, a través través dels consells, com són el fet de tenir un secretari interventor, que és bàsic, si no l'Ajuntament no pot tirar endavant, i aquests diners van justament per constituir-ho. I també diners en aquest àmbit, també pel que fa a cooperació municipal, també pel que fa a l'àmbit dels serveis socials, de donar suport a serveis socials que hi ha, que també donen, com sabeu molt bé, els consells comarcals tenen, sobretot, les seves competències estan en l'àmbit social. Els ajuntaments no tenen serveis socials, sinó que estan gestionats pels consells comarcals. Aquí nosaltres també volem ajudar perquè, a banda del finançament que els arribi en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, puguin fer altres projectes en cada un dels municipis a través del Consell Comarcal.
Un d'aquests serveis socials és el tema de la teleassistència a la gent gran. Com funciona aquest servei?
Doncs això, cada un dels consells comarcals, aquelles persones que creuen que estan més necessitades perquè estan soles, perquè necessiten algun sistema de control, doncs tenen un petit aparell que els permet tenir un control sobre aquestes persones que són grans, que tenen una certa edat. Aquí també, i això es fa des de l'àrea de salut, doncs invertim més de 3 milions i mig, això sí, a 3 anys, fins l'any 27, però el que volem és justament que tinguin aquesta protecció aquestes persones. Sabem que un dels aspectes més importants del nostre territori és l'envelliment de la població.
Perquè anava a preguntar, és que sí. Anem cap a un model de població en el que, per sort, cada vegada es viu més anys, però com que la natalitat ha baixat, doncs aquella piràmide demogràfica fa que les franges d'edat avançada cada vegada siguin més abultades.
Un avantatge que és que les persones poden viure més anys, i això està molt bé, però té, per l'altre costat, el fet de que, com que a pocs naixements, tenim una població amb una piràmide molt envellida. Però bé, això no vol dir que les persones hem de tenir una cura especial, i per això, des de Diputació, fem aquest sistema de teleassistència. Això ho compensem d'un altre costat, com sabeu molt bé, amb una campanya que hem iniciat ara mateix a la Diputació, que es diu Poble Petit, Gran Vida, que el que volem és justament atreure persones que vulguin venir a viure als nostres municipis. O sigui, d'un costat hem d'ajudar aquella gent que hi viu, però també hem de buscar la manera d'aconseguir un cert repoblament en aquests municipis. I volem explicar els avantatges, sobretot, que té pel que fa a la sostenibilitat, i també els serveis que hi ha a municipis petits. A vegades la gent que viu a la ciutat no n'és conscient.
Mira, tornant al tema de la pandèmia, no és el tema que havíem de parlar, però arrel de la pandèmia hi va haver molta gent que va... Molta gent, aviam. A nivell proporcional, doncs, segurament no, però sí que va haver força gent que va marxar de les ciutats i va buscar allotjament cap al territori. Vindria a ser...
Sí, una mica...
Continuar això, no?
Justament això ens ha motivat a tirar endavant, des de Diputació de Lleida. Vam descobrir que havia persones que van trobar un recer magnífic amb els petits municipis, i també van descobrir que també s'hi viu molt bé. O sigui, que a vegades aquell mite que hi ha que les zones rurals no hi ha els serveis necessaris, i al final, a una distància bastant curta, a vegades més curta que la pròpia ciutat, tenen els serveis, i aquells serveis tan culturals també, vull dir, serveis sanitaris, educatius, però també culturals, que a vegades també tens a la gran ciutat. En això ens encarreguem també des de la Diputació a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Però sí que és cert que el que hem volgut és explicar això, perquè creiem que quan la gent ho sàpigui, podrà descobrir un territori on la veritat és que s'hi viu molt bé. I aquesta és una idea clara. Volem trencar aquells mites de que el petit municipi no s'hi viu bé, i demostrar, perquè ho creiem certament, que les zones rurals són un objectiu clar per les persones que busquin un lloc millor per viure.
Aquesta iniciativa de Poble Petit, Gran Vida, que heu presentat, a part de comunicar i explicar, ve acompanyada d'algun paquet de mesures econòmiques, d'allotjament, d'avantatges en famílies amb nanos?
De fet, ja és un aspecte que havíem iniciat abans que la pròpia campanya, sobretot perquè fa l'àmbit de l'habitatge, a banda d'altres aspectes. O sigui, el repoblament és transversal, això ho hem de tenir present. O sigui, la inversió que farem en carreteres, o el fet de que puguem portar la fibra pràcticament a tots els municipis de la demarcació, està molt avançat. Això, evidentment, també ajuda que la gent es pugui quedar. O sigui, el que estem explicant és que hem aconseguit això. I després, per exemple, des de Diputació hem iniciat diversos ajuts pel que fa a l'habitatge, ja sigui per fer estudis sobre habitatge o fins i tot per fer inversió, per fer habitatge públic, perquè pugui quedar-se la gent al municipi. Penseu que ben aviat també, si tot va bé, ara ha entrat en via parlamentària, s'aprovarà l'Estatut del Municipi Rural, que també facilitarà el que fa a la construcció d'habitatges en municipis petits. Crec que tot plegat, tot s'ajunta, i justament el que vol aquesta campanya és explicar tot això que estem fent, que fem entre la Generalitat, també el Govern de l'Estat i també la Generalitat, per poder aconseguir que la nostra, en aquests municipis s'hi pugui viure, o explicar que ja s'hi viu molt i molt bé.
Com a president de la Diputació de Lleida, Joan, si haguessis de triar ara un àmbit en el que t'agradaria que es fes una bona inversió a nivell de la província, en què seria?
N'hi ha molts, però n'hi ha un... Que... No, n'hi ha molts, evidentment. Com bé, no tornaré a repetir la situació que tenim i la manca de finançament que tenen els municipis. Però jo crec que n'hi ha un molt important, que és l'àmbit de les vies de comunicació. Des de Diputació ens invertim molts diners. De fet, aquest any, si tot va bé, aprovarem el pla zonal en què la Diputació assumeix encara més vies. Ara tenim 800 quilòmetres propis. Si tot va bé, arribarem a 1.000 quilòmetres propis de vies. Farem també aquest any, en els pressupostos que aprovarem ben aviat, hi haurà també un pla de camins, també per inversió en camins i carreteres. Això preocupa moltíssim als alcaldes i alcaldesses, sobretot perquè les vies de comunicació són bàsiques perquè la gent es vulgui quedar en un municipi, però d'altra banda perquè la inversió que necessita és molt alta. O sigui, no és com una cosa que amb 20.000 euros de manteniment ho fas. Aquí hi ha molts diners a invertir. I els municipis, com d'abans, són molt petits amb nivell de població, però amb territori són molt grans, amb moltes vies de comunicació i molts nuclis. Llavors, jo si tingués ara molts diners, que no tenim, però ens agradaria moltíssim, els invertiria sobretot en carreteres.
Al final, fixeu-vos que tot està connectat amb el poble petit, gran vida, el que dèiem, que hi vagi la gent a viure, sí, però ha d'estar ben comunicat.
Això és fonamental.
Perquè si no, al final li pots vendre tant com vulguis, que si per arribar-hi la carretereta no és bona o no està ben arreglada, la gent no hi va.
Les comunicacions del segle XX i les del segle XXI també. La gent no hi va si no hi ha una bona xarxa de wifi, això si també. No pot connectar-se. Són dos elements que són claus ara mateix, eh?
Alguna vegada he escoltat des d'alguna esfera de l'Ajuntament de Lleida i als ciutadans que la ciutat de Lleida està poc valorada des de la Diputació de Lleida o que s'inverteix poc per la quantitat de gent que hi ha. No sé com ho valores, com a president.
Doncs crec que s'equivoquen totalment. La inversió que fa la Diputació de la Ciutat de Lleida, perquè reconeixem que és la capitalitat, i de fet Lleida la tenim present, per exemple, en àmbits com el G10, que és l'eina de transformació de la nostra demarcació, és l'única l'Ajuntament que hi és. I a partir d'aquí, evidentment, les subvencions quan arriben a Lleida. Ara parlàvem fa un moment, com dèieu molt bé, per exemple, d'aquests 3 milions d'euros que van a tota la demarcació pel tema de la teleassistència. Lleida en rep 300.000. O sigui, que el volum que rep Lleida és molt alt. Evidentment, nosaltres tenim un territori molt gran. Lleida és la capital, però són 231 municipis i hem de pensar en tots. Però Lleida, evidentment, és el principal. Per què? Perquè ens porta tots al capdavant. Però des de Diputació, tot el contrari. L'aposta que fem per la ciutat és bàsica, perquè sabem que és el motor de la demarcació i crec que es demostra en tot el suport que li estem donant, per exemple, en Fira Lleida o amb aquest projecte pel que fa a l'avinguda de temporers o de persones doncs, que passen per la ciutat. La Diputació sempre hi és, sempre hi ha estat i, evidentment, hi serà pel cap i casal de la demarcació.
Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, un plaer que ens hagués acompanyat avui. Enhorabona per la tasca que feu.
Perfecte, moltes gràcies.
Són les 12:33 minuts. Hem de buscar també la previsió meteorològica. Hores d'ara amb 17 graus. Ahir va ploure de manera molt desigual arreu de tot el territori. Des dels més de 55 litres de Guissona o Tàrrega, o el Canós a la Segarra, als 10 de Lleida Ciutat, però que també van caure més o menys de cop. 16 a Castellnou de Seana, 17 a Massoteres, a Oliola, 18 a Terradets, 19 al Soleràs, 31 a Sant Guim de la Plana, 37 a Castellserà, o els 13, perdó, de la Granadella o el Poal. Quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara demà? Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres a la província de Lleida tenim intervals de núvols i no es descarten xàfecs dispersos al Pirineu. Avui les temperatures diurnes es mantenen estables en general, encara que pugen al Pirineu. Podrem arribar a màximes de 21 graus a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell, 20 a Tàrrega i 19 a Vielha e Mijaran. Demà dijous esperam intervals de núvols i al Pirineu durant l'hora baixa no es descarten xàfecs. Bufarà vent fluix variable, predominant la component sud durant la tarda i les temperatures diurnes es mantindran estables en general. Es preveuen màximes de 22 graus a Lleida i Balaguer, 21 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 19 a Vielha e Mijaran. Pel dissabte una bolsa freda d'aire provocarà una baixada notable de les temperatures, tant diurnes com nocturnes, a tota la regió. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Pluja desigual. Estava revisant també, són dades que em passa l'Armando Álvarez, el percentatge de certs pantans. Doncs n'hi ha alguns que, encara que està plovent de manera generalitzada, segueixen sota mínims. És el cas de Siurana o de Riudecanyes, que estan per sota del 2 o 3%. partir d'aquí, doncs, d'altres estan molt millor. I tota aquesta pluja que cau a mitja muntanya i alta muntanya, doncs benvinguda sigui, però que tinguem clar que de moment és una pluja molt desigual i el que és més important també, perquè no t'estiris dels pals a vegades, és que és poc previsible. Si no feguis cas que si l'aplicació no m'ho va dir o l'home o la dona del temps no m'ho van dir, és que és molt poc previsible. T'explico la notícia econòmica del dia i és que 6 cellers lleidatans participen aquesta setmana en la 21a edició de l'International Wine Business Meeting. És un esdeveniment dedicat a facilitar el contacte entre productors de vins i empreses estrangeres i donar a conèixer i internacionalitzar les vendes dels productes de Lleida i de Catalunya. Aquest congrés, organitzat per la Cambra de Comerç de Lleida en col·laboració amb la Diputació, CaixaBank i Acció, compta en aquesta ocasió amb la participació de 14 companyies d'Àsia, 5 de Corea del Sud, 4 de la Xina, 3 de l'Índia i 2 de Taiwan, que han pogut conèixer els vins per veure si els importen als seus països.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Dos consells publicitaris y parlem de llibres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y 4 micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
Cope Lleida. No sap que comencem l'espai a llibrera, des del nostre espai on tractem del món de la lectura, dels llibres i d'aquest hàbit que sempre ens recorden i al final sembla, és com un karma, no?, que t'ho van dient i dius, vols dir que serà veritat això? Doncs sí, hi ha molts estudis que ens diuen que tenir l'hàbit de llegir és molt bo pel cervell a mig i llarg plaç. Per tant, això és com invertir en salut. Tenir un hàbit de llegir, no una època posar-m'hi i llegir-me 3 o 4 llibres i després no llegir durant la resta de l'any. No, tenir l'hàbit d'anar llegint. I quan dic l'hàbit d'anar llegint, no sempre és exclusivament agafar un llibre a la biblioteca de novel·la. Pot ser poesia, pot ser textos tècnics, textos científics. La qüestió és anar llegint. Ara bé, quan caiguis amb aquest hàbit, ja veuràs com tu mateixa o tu mateix acabes buscant aquell moment de la setmana o del dia per dir, ara mitja hora, una hora, no em molesteu. Bé, tot això doncs ho hem anat cultivant aquestes darreres temporades amb l'Anabel Ramos. Ella és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i, a més, és una persona que et recomana lectures, que sap entendre el que t'acabarà agradant, et farà 2 o 3 preguntes i et donarà 2 o 3 propostes i llavors tu ja acabes triant. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos, com sempre, la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, pujant al primer pis. Allí la trobareu, o sigui, pujant al primer pis, al mostrador del primer pis.
Allà estic.
Jo de tant en quan ho faig sense avisar i sempre la trobo allí.
Sí, sí.
O sigui que sí. Allí està, Anabel. És un hàbit el de la lectura, que sempre ens ho diuen, i de vegades... Sí. Saps què passa? Que si a l'adolescència no t'agrada llegir pel que sigui, segurament perquè no ho has provat, això de que t'obliguin a llegir certs llibres als instituts, no sé jo fins a quin punt és productiu o no.
Bueno, a veure...
Sobretot pel tipus de lectures que trien, a vegades.
Al final, l'obligatorietat o el fet llegir és un hàbit, o sigui, és també la manera de crear un hàbit, igual que fan educació física, hi ha gent que ho passa molt malament en educació física, hi ha gent que està encantada. Llavors, és probable que hi ha moltes lectures que no t'acaben agradant, primer perquè te l'han imposat i després perquè el text no en aquest moment no t'escau o el que sigui. Però sí que és veritat que pot despertar aquest hàbit o aquesta curiositat o aquesta... aquesta iniciativa, no? De dir, ostres, doncs llegirem. Hi ha molta gent que deixa de llegir en temporades de la seva vida per circumstàncies diferents. L'adolescència és una d'elles. Mm-hmm. És una etapa en la que se llegeix menys, però també hi ha moltíssimes més coses, més inputs a fer.
Val, això vosaltres ho teniu amb dades, sí, i ho veieu, però en canvi jo també crec que l'adolescència és com d'extrems. És a dir, hi ha adolescents que just hi cauen a la lectura i ja s'hi queden,
sí,
que segurament són la minoria.
Però aquests són els que ja han començat abans.
Aquests els que ja venien.
Sí, aquests els que ja venien.
No t'ho dic perquè l'adolescència canvia en el tipus de llibre.
Sí, però si l'hàbit s'ha de fer des de ben petits. I els llibres han d'estar per casa des que són la canalla molt petita.
Bueno.
I després, l'adolescència ho deixaran i després hi tornaran.
Ahà.
I enganxarem de nous, no ho sabem.
Tenen uns competidors forts els llibres avui en dia, les tauletes i els mòbils.
Amb l'adolescència sí, però la resta de les edats crec que no.
Jo crec que no, perquè jo quan arribo a casa dic, deixa'm estar de pantalles durant unes hores que ja porto sobredosis tot el dia.
Per això.
Bueno, dit això, que avui a la Nabel la fem venir aquí per parlar
d'un
llibre. Vaja, sí. He venit a parlar de mi llibre. De quin llibre vens a parlar?
Mira, avui vinc a parlar d'una escriptora. Farem dos llibres, avui farem un i la setmana que ve farem un altre, de la mateixa autora, que és una autora que li han donat el Premi Nobel de Literatura, el 2024. És una autora coreana. És la primera vegada que una persona asiàtica guanya un Premi Nobel de Literatura i penso que cal remarcar-ho i aconsellar amb aquesta autora.
A veure,
amb aquesta autora.
Que serà impronunciable per
nosaltres. No, és molt pronunciable. Han Kan.
Han Kan.
Han, s'escriu H-A-N... H-A-N, i el cognom és Kang, K-A-N-G.
Ah, bueno, és fàcil.
És fàcil, sí. Va néixer en 1970 a Guangzhou i ella explica que va créixer envoltada de llibres i de paraules perquè el seu pare també era escriptor i la va inspirar des de ben jove a lo que és la lectura. Ella explica, per exemple, que a casa seva no hi havia prestatgeries, però els llibres estaven per tot arreu. Hi havia llibres per tot arreu, per tant... Els llibres eren unes persones més que vivien a casa seva, no? Ella va escriure, o aquí la vam conèixer, amb una novel·la que es titula La vegetariana, que va sacsejar el panorama literari perquè és un llibre molt potent i ella normalment escriu sobre els límits de la condició humana, no? Sobre les persones, sobre el cos, sobre la violència, sobre la memòria, sobre la llibertat individual. I té una prosa molt, molt delicada, molt poderosa, i ens convida a veure el món d'una altra manera, també, i a qüestionar-nos moltíssimes coses.
Doncs Premi Nobel de Literatura d'aquest 2024.
2024, l'han donat fa poquet.
Com bé deia l'Anabel, és la primera dona surcoreana i la primera dona asiàtica en tenir aquest guardó. Ja està bé que anem trencant aquestes barreres també.
I la primera persona asiàtica, vull dir, cap persona asiàtica havia guanyat abans aquest premi.
Quin és el del que ens parles avui?
Avui us parlaré de La vegetariana, que és amb el que ella va, diguéssim, van fer més traduccions i va arribar al nostre mercat.
Però això és novel·la?
És una novel·la.
Val. No és un manual de...
De com cuinar sense carn.
No,
és una novel·la que se titula així, La vegetariana. És una història força peculiar que parla de la Yeung Hai, que és una dona que un dia decideix deixar de menjar carn. Això que podria semblar un canvi sense gaire importància, no ho és. Perquè aquesta decisió desencadena tota una sèrie de reaccions per part de la seva família, sobretot pel seu marit i pel seu pare. Però, clar, no només parla sobre menjar carn o no menjar carn, sinó que és un llibre que explora temes tan profuns com la repressió, la llibertat i la fragilitat de la ment humana, i ara us explicaré per què. El llibre està dividit en tres parts, cadascuna narrada des d'un punt de vista diferent. Parla el marit, parla el cunyat i parla la germana, i a través dels seus ulls descobrim com la decisió de convertir-se en vegetariana no només és una qüestió alimentària, sinó que amaga una revolta més profunda contra les pressions socials i les familiars. A més, és un context, el de Sud-Coreà, on el conformisme és fort. O sigui, la gent se conforma molt, 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 molt fortament, no? I el comportament de Yeung Hai es percep com una, com una rebel·lió.
Ja.
El llibre va molt més enllà d'aquest simple acte, perquè ja a poc, bueno, anem veient, no? Anem comprovant com va caient en una espiral de malaltia mental, de reclusió...
Però no pel fet d'haver deixat de menjar carn, vull dir físicament, eh?
No, és com una... És diguéssim, que el tret de sortida d'una espiral...
El seu
no?
entorn l'està condicionant o l'està...
Sí, d'aquest fet, com la transforma en ella i a les persones que l'envolten, no? Aquesta transformació provoca moltes reaccions i reaccions devastadores, no? A la seva família, que al mateix temps que lluita per entendre-la, també la vol controlar, no? I dir-li doncs que lo que està fent, que està fent malament i
total per deixar de menjar carn.
Sí.
Bueno, és una novel·la i ull perquè bueno, això igual al dia a dia algú també s'hi ha trobat amb aquesta història.
Sí.
Que hi ha molts lobbies i moltes pressions de quan, sobretot avui en dia, que bueno, que tenim tanta informació a l'abast, molta falsa, del tema de l'alimentació, quan algú fa un canvi més o menys dràstic que s'allunya al que hem normalitzat a la societat, sempre és un... no?
Sí, sí.
Per què això?
Pues, i a més bueno, aquest llibre no trobaran respostes, amb aquestes inquietuds.
No, anava a dir si acabava bé.
Bueno, no ho sabem. Bueno, no ho sabem.
Tu sí que ho saps.
Jo sí que ho sé, però no t'ho diré. Bueno. No dona respostes fàcils i de fet, te deixa amb més preguntes que amb respostes.
També està bé. Sí. També està bé. Molt bé, doncs, La vegetariana de la Han Kang. Hem obert un cicle de dos programes parlant d'aquesta, sí. Home, jo crec que s'ho mereix, d'aquesta escriptora que ha sigut Premi Nobel de Literatura d'aquest 2024, la primera persona asiàtica i la primera dona asiàtica en rebre'l. El teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, La vegetariana. Ho dic perquè si li voleu pegar un cop d'ull, com a curiositat cultural, si vols,
sí.
Perquè a més suposo que està escrit des d'una vessant d'una persona surcoreana, vull dir, de certes costums, la societat i tot això.
El context és diferent al nostre occidental, que això també està bé.
No, per això et dic que serà tot un viatge, això, Molt bé, Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, adeu.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxical?
¿Bruxical?
Sí, Bruxical. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxical.
Bruxical. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxical cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos caquis de origen nacional por solo 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que parlem de noves tecnologies. Camí cap a la una de la tarda, des de la meitat de la setmana. Això és l'Infocope Lleida i, com sempre, l'important aquí és el valor humà, eh? Encara que parlem de tecnologia i d'intel·ligències artificials. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Vinga, Jaume, menú del dia.
Doncs avui continuarem parlant dels temes que ens van quedar pendents la setmana passada, perquè ens vam quedar amb les ganes de com les granges de servidors doncs funcionaven amb energia, perquè el David ens va apuntar que funcionava amb piles alcalines. Sí. Però allí es va quedar tot el seu desenvolupament per explicar-nos. Doncs reemprendrem una miqueta la versió, el programa .2, eh? Vull dir, continuem aquest segon capítol del programa. També es va quedar pendent doncs, explicar una miqueta molt més detalladament el que és aquesta nova versió del nou iPad mini, eh? Aquesta nova versió d'aquest nou equip que ha tret Apple. I afegirem, això sí, contingut nou d'aquesta setmana. Ja tenim aquí el Wi-Fi 7. Mm-hmm. I Microsoft llançarà agents autònoms d'IA al novembre. Què vol dir això d'aquí? O sigui, tota una revolució que és dia a dia tot el tema de la IA.
Això és la bomba.
És la bomba, que sí? Doncs com el programa de cada dimecres, que també és la bomba. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, un moment pel record. No volem mai perdre aquestes bones costums i aquesta efemèride que cada dia ens porta en David Casero. Què ens portes avui?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir hasta el año 2001, donde un señor llamado Steve Jobs daba, como no, su One More Thing presentando un dispositivo digital totalmente innovador, el iPod. El iPod, ¿eh? Un reproductor de música que por primera vez nos permitió llevar miles de canciones en un solo dispositivo compacto. Pero no solo marcó la revolución de la portabilidad de la música, sino que además con el lanzamiento del iPod comenzó el cambio de la industria musical, ya que se presentaba iTunes Store, la primera aplicación que rompió con el modelo de tener que comprarnos la música y comprar álbumes completos. Ya podíamos comprar canción por canción, solo esa canción que nos gustaba y no tener que comprar todo el disco. Fijaros que todo eso ha sido una revolución en la industria musical que ha llegado a día de hoy, donde ya no compramos canciones, no compramos discos, sino que pagamos por suscripciones como Spotify, Musi, Dreadset, Amazon, para escuchar cualquier cosa en cualquier momento, llevando miles de millones de canciones sin tener absolutamente nada en nuestro dispositivo. Y como cada semana, ya sabéis, un vistazo al pasado para entender el presente e intentar descubrir el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2001, en tot un referent...
De l'Odissea.
Sí, sí, 2001, exacte. Amb tot un referent històric com l'efemèride. I ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena teniu uns friquis molt tequis.
La tertúlia fric.
Vinga, va, som-hi, perquè la setmana passada ens vam quedar amb les ganes d'escoltar doncs, aquesta...
Com se alimenten? Perquè això de les piles alcalines hem rebut moltes consultes de dir, oye, si tot un centre de dades van amb piles, com lo hace?
Però sí, és que el concepte és muy básico. És a dir, a ver, la IA és supercomputación. Es decir, computadoras muy potentes, tant, ordenadores hipermegapotentes.
Tenen
con lo cual,
super despesa
claro,
eléctrica.
Y cuando han enchufados a la luz y consumen...
Una pregunta.
Consumen energía un montón.
Una dada, güey. ¿Cuántas IAs y IAs diferentes ya?
Ah, bueno, això a part. N'hi ha moltes, eh?
Pues mira, no sabria...
Que ens quedem amb les quatre més conegudes, però n'hi ha moltes.
Exacto, no sabria decirte todas, pero unas miles de IAs. Eso sí, está claro que los centros más importantes son los primeros que dan estos pasos. Es decir, sabemos que Microsoft, sabemos que Google, sabemos que Apple con su intelligence y además utilizando otros tan potentes como ChatGPT y demás, detrás de cada uno de ellos, que utilizan cientos de IAs para complementar la suya, pues claro, estamos hablando de cientos de granjas de servidores hipermegapotentes.
¿Y todo eso de aquí va alimentar tan...?
Con luz, con la luz, señor, con energía. Esto necesita energía. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es ya donde empezamos...
¿Energía verde? Sí, ¿no?
Pues fijaros cómo...
Verde y nuclear.
Fijaros cómo son las cosas. Sí, porque precisamente, oye, Sundar Pichai y demás, que es el CEO de Google y los demás, y dice, oye, no, mira, ahora mismo podemos incluir unos pequeños reactores nucleares modulares, ¿vale? Para impulsar todas estas tecnologías. Y le dicen, ya, pero ¿y esto? Y dice, no, fijaros que solo con la luz, ¿vale? Google ha aumentado un 48% sus emisiones de gas invernadero, porque, claro, esta energía que están consumiendo ahora no es a través de placas solares, con lo cual, venga, más calentamiento global. Dice, pero la energía nuclear viene a suplir eso, el que no emitamos tanto gas invernadero. Ya, bueno, pero aquí nadie habla del problema que hay con la estabilidad de los combustibles fósiles, de que todo esto pueda petar, y sí, que como son centrales más pequeñas, afectará a menos territorio. ¿Vale? No llegará a 2.000 kilómetros, no llegará a 200 kilómetros, serán solo unos kilómetros del planeta que habremos fastidiado. Entonces, aquí es donde estamos, es decir, queremos de todo, ahora resulta que sí que es buena la energía nuclear, pero a la vez, señores, pongan ustedes placas solares en su casa, mientras que por cada 100 millones de placas solares que pongamos en nuestras casas, solo con una plantita de estas pequeñas de energía nuclear se puede ir todo al garete. Sí.
Bueno, ja està l'explicació extensa, la tiríem pendents aquí, l'has explicat detalladament.
He soltat mi momento.
Anem per la següent, perquè també Apple ha tret el nou iPad mini. I per què l'ha tret? Perquè tot ve referent a aquesta IA, no?
Claro, hace 3 años que no lo renuevan y quieren meter Apple Intelligence por todos los lados, con lo cual han dicho, señores, esto tiene que estar implementado. ¿Qué es el cambio más significativo que han hecho? Pues que han metido el chip A17 Pro. Que el chip A17 Pro, recordamos que es el chip que lleva los iPhone 15 Pro Max. Es decir, no es el que lleva el último, el que lleva el iPhone 16, es el que lleva el iPhone 15.
Que son los que porten la Apple Intelligence.
Exacto.
Son los
primeros que pueden llevar y soportar el Apple Intelligence, ojo,
cuando
al 100%.
En España.
Y bueno, sí, cuando llegue a Europa, está clarísimo.
Vinga, va, perquè també tenim més novetats. Bueno, Microsoft també llançarà aquests agents autònoms d'IA al novembre.
Buah, esto me parece fantástico.
A ver, explícame esto.
Aquests agents?
Esto es el futuro de la automatización empresarial. Es decir, tú dando acceso a todos los documentos que tienes y al correo electrónico metido en Microsoft, lo que hace es estudiar por ti esta IA. Es decir, oye, búscame, te busca los correos que puedas haber recibido de un cliente, los últimos que has recibido, qué es lo que te está pidiendo. Si te está pidiendo, por ejemplo, oye, ¿tienes stock de este producto? Y tú tienes un Excel con el stock del producto actualizado, va a buscarlo y contesta directamente al cliente y le dice, sí, señor, tenemos este producto y tenemos tantas unidades.
Al canvi, a la fi, seran chatbots que podran parlar directament amb el client.
Correcte.
Com si fos una persona de dins l'empresa.
És com si fueras tú mismo, es decir, para la gestión comercial y la formación de los agentes comerciales de aquí al futuro, creo que es una herramienta bestial de seguimiento. Es decir, hasta ahora el engorro de tener que rellenar CRMs para que estos CRMs te den una respuesta, tú la puedas analizar y puedas contestar al cliente, que lo haga directamente dándole toda la información al sistema, creo que esto es la puntita del iceberg, pero va a ser bestial para todo tipo de empresas. Todo tipo de empresas, ojo, y autónomos.
El chat GPT
sí,
va sortir...
A veure, aquí només hi ha un matís, i és que perquè puguin funcionar li has de donar accés.
Claro, tienes que tener una licencia de Office 365 y darle acceso
A todo.
A nivell de l'empresa, sí.
A nivell empresarial jo crec que és una barrera que encara està costant de...
Claro, pero fíjate como autónomo simplemente la planificación de mi trabajo.
Sí, correcto.
¿Vale? Dándole qué trabajos tengo, qué presupuestos tengo aceptados, cuál es el timing de ejecución de cada uno y teniendo acceso a mi calendario. Te dice, mira, chato, mañana deberías ir aquí para empezar este trabajo. Y ojo, que tienes que ir aquí para acabar este, que tienes fecha fin este día. Ojo, es que tengo un agente secretario o mi pensamiento para planificar mi trabajo, para planificar... Es más, recibo un correo del proveedor, ya tiene aquí su material... Lo lee directamente y dice, hey, ves a recoger este material que mañana puedes empezar a hacer la obra.
Sí,
es que es muy bestia.
D'aquí a que estiguem manats per una intel·ligència artificial, ja veus que hi ha un pas d'un mes i mig.
Manats no, que ho executi ja al lloc nostre.
No, llevo diciendo que desde hace tiempo.
T'enviarà, escolta, ves allà a buscar això, ja t'està manant, eh?
No, correcto.
Benvingut sigui, si és per ser més eficient, però és així.
Yo siempre digo la misma palabra, recordarla, de verdad, es Skynet.
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
30 segons i ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Ara continuem explicant-te doncs, tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz i des de Lleida, i tornem demà puntuals a les 12:20, demà que serà dijous ja. Recorda que segueixen els actes del Dia de la Seu Vella, que és aquest diumenge. Ho tens tot a la web amicsseuvella.cat. Tot junt, amicsseuvella.cat. Que acabis de passar bon dimecres.